Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Biblioteca Víctor Català de l'Escala ha acollit aquest cap de setmana un taller de robòtica per a nens i nenes de primària o en edat de primària. Amb el taller de robòtica, els joves han de desxifrar un codi secret i alliberar l'espai que havia estat suposadament capturat. Davant la bona acollida de l'activitat, no es descarta fer més tallers en un futur proper. Aquest com a tema d'obertura a l'informatiu d'avui, el que podreu escoltar de forma més desenvolupada d'aquí a just una hora al punt de les 6. Informatiu on comentarem també l'exposició de pintures de Cuca de Ventós, inspirada en la figura del petit príncep, que està instal·lada des de dissabte a l'Alfolí de la Sal. Són lesions del llibre El petit príncep als aiguamolls de l'Empordà, del qual ja se n'han fet dues edicions. 30 persones han participat a l'excursió organitzada pel Fòrum L'Escala Empúries per descobrir la geologia de la comarca. És una activitat que es considera un punt de partida a l'inici del nou programa de ràdio L'Escala Fòrum de Ciència, que s'estrenarà diumenge vinent a 1:45 del migdia. Aquest vespre, ple ordinari a l'Ajuntament via telemàtica. Avui es porta a aprovació la modificació de l'ordenança de plusvàlues, es porta l'ordenança de circulació i mobilitat urbana o la pròrroga del contracte de subministrament d'aigua potable amb Sorea Agbar. Esports, a destacar-ne especialment l'empat del primer equip 1-1 contra el Mataró, el que li permet mantenir el liderat del grup primer de primera catalana, però repassaran també la resta de resultats del cap de setmana. Recull d'agenda d'activitats, columna d'opinió avui elaborada pels alumnes de tercer de l'Escola Empúries i previsió d'àmbit meteorològic, on Sergi Corral ens comenta que vivim un dilluns amb un xic de tramuntana a la tarda. Domini del cel serè tant avui com demà i bonança especialment al migdia. Us deixem ara amb el Far, segona hora del magazín de mar de Catalunya, que elaborem a 7 emissores del litoral català. En aquesta segona hora, apartat interactiu entrevista, avui amb producte solidari de Mel Múria del Perelló. Farem una connexió amb el fundador i president de Nasco Fit Minds i amb Rafael Múria, gerent de Mel Múria. Després, poc després de 6:15, la secció d'il·lustració, avui il·lustrant el mar amb Laia Valdevei. El preu del peix, per acabar el programa, connectarà avui amb una de les confraries del Delta de l'Ebre. Tot això per arribar fins a les 6. A les 6 a l'actualitat local, notícies primer, esports després. A les 7 l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, que condueix a l'Ali Giner, amb la veu i redacció també de Montse Manent. A partir de les 8 els musicals, que els dilluns passen per la ruta, i el programa Mixtures. A les 10 reemissions i al punt de la mitjanit altra volta l'informatiu local més els esports. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
L'altre dia veia un vídeo, saps aquestes coses que es fan virals? Doncs un d'aquests vídeos que s'ha fet viral d'una científica que explicava el comportament del cervell humà quan ens acostumem a veure pantalles. Reflexionava aquesta doctora, pedagoga i estudiosa, deia que el cervell humà reacciona especialment bé davant de tres estímuls. El moviment, la llum i el color. i que les pantalles tenen aquestes tres característiques, el moment, la llum i el color. I que, per tant, això al final, quan ens acostumem, acaba dificultant el desenvolupament cognitiu dels nanos, és a dir, endarrereix la maduració del cervell, que pel que sembla madura de davant endarrere, i als adults també ens deteriora el funcionament del nostre cervell. I com a exemple, i que aquí que cadascú s'analitzi amb ell o amb ella mateixa, deia, des de que tenim telèfon mòbil, quantes vegades ens hem sabut orientar quan hem anat a un lloc que no coneixem només que pels cartells de senyalització o pels mapes de carretera. I és veritat, el cervell, els humans, això ho definia un antropòleg fa un temps, l'ésser humà és que per naturalesa si treballa, si evoluciona, si millora, és perquè pren consciència o perquè té la necessitat de fer-ho. Però que realment el nostre cervell està preparat i està programat per estalviar esforços i estalviar energies. I, per tant, la primera reacció que té és la d'aturar-se i deixar passar. I això lliga directament al que us estic dient. Si no obliguem el nostre cervell a pensar, si no fem que el nostre cap treballi, al final aquesta tendència a la ganduleria s'accentua i, per tant, perdem capacitat d'orientació, perdem memòria, perdem moltíssimes altres virtuts que el cervell ha anat desenvolupant al llarg dels segles i que ara algunes d'elles estan en clar retrocés. No retrocés perquè no siguem capaços, no retrocés perquè ens hem dotat d'enginys que és veritat que ens facilita la vida, però també és veritat que ens la faciliten tant que al final ens acaben atontant. A partir d'aquí que cadascú s'analitzi i que a partir que cadascú prengui la decisió que cregui més encertada per la seva vida i allò que vol. Però sí que és veritat que, almenys alguns ens ha passat, a mi m'ha passat, des de que duem navegador a sobre, el telèfon, el cotxe, allà on sigui, quan vas a una nova població o quan vas a un indret que no coneixes, si no poses en marxa el fumut navegador, et costa horrors orientar-te. I això abans no ens succeïa. És una bona mostra de que, de vegades, facilitar-nos la vida no sempre és la millor decisió. O, si més no, facilitar-nos-la sempre no és la millor decisió. Qüestions que segur tindrem oportunitat de reflexionar al llarg de les properes edicions del programa El Far, amb experts, amb col·laboradors i amb convidats que vindran segur a dir-nos la nostra o a dir-nos la seva, perquè ens la fem nostra. Ben trobats, aquells que us incorporeu, estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda, com sempre, amb les xarxes socials a Pre Rendiment, el Far FM a Twitter, a l'Instagram i també al YouTube. Ens seguiu?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Teories que més fortuna ha fet de desaparició del planeta és aquella que deia que la desaparició de la vida al planeta Terra començaria per la desaparició de les abelles. Una teoria que ha estat recolzada per bona part del món científic i de la qual podem començar a preocupar-nos perquè, de fet, la desaparició de les abelles l'estem patint i molt des de fa ja uns quants anys. Primer perquè les abelles sembla que són molt sensibles i, per tant, tot això del canvi climàtic les ha afectat de manera determinant. I l'altre perquè l'aparició d'espècies que no són autòctones, que no són forànies i que les ataquen directament ha fet que hi hagi una alta mortalitat d'aquesta espècie d'insectes. Tanta que són espècie protegida. La que més les ha atacat és la vespa botulina, aquesta, però evidentment no és l'única raó. Malgrat tot, les abelles i la mel segueixen formant part de la nostra vida i avui volem parlar precisament d'això, de les abelles, de la mel, de la vida, d'algunes iniciatives que són solidàries. Laia, explica'ns a qui parlem avui.
Doncs mira, si et sembla, anem fins al Perelló, a un municipi del Baix Ebre, perquè de fet es coneix com el poble de la mel, i allà tenim Mel Múria, i és una empresa que també actualment està treballant en un projecte que és una mel solidària en benefici de la ONG Nasco Fighting Minds, i volem conèixer més, així que donem la benvinguda primerament al gerent de l'empresa, en Rafael Múria.
Rafael, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Per què sou la població de la mel, vosaltres?
Bueno, perquè al Perelló, degut a que, pues, bueno, jo crec que és degut a això, que hi ha molta muntanya, molta garriga, pues, és un poble que ja els meus antepassats havien i ara hi ha moltes famílies dedicades al que és el món de l'apicultura. Nosaltres al Perelló produïix el 30% de tota la mel que es produïx a Catalunya. Se va decantar, jo crec que és perquè tenim molta muntanya, per això.
Però, i això que deia jo al principi, Rafael, de les abelles, la desaparició, ho heu notat vosaltres?
Sí, home, clar. L'abella pensa que és un animal molt petit i qualsevol cosa li afecta. Heu parlat de la vespa velutina, podem parlar de la barroàcis, que és una cara, però hem de parlar molt del canvi climàtic. El canvi climàtic és el que ens està fent més mal, no? Fixa't tu quina sequera que tenim ara, no? Una sequera que feia molts anys que no havíem viscut, no? Pues la sequera vol dir que les plantes no poden fer, no poden treure les seves flors perquè no hi ha res baix, no, la terra està seca.
Clar.
Llavors, com han de viure aquests animals si la seva feina principal és la polinització?
I es nota això amb la quantitat de mel, és a dir, amb la producció? Ha de ballar, ho heu notat també, això?
Sí, però és que no només... Nosaltres, de la pagesia, cada 5 parts, 4 la deixem al pagès per la polinització, perquè sense les abelles no hi haurien fruits, no es podria polinizar les plantes. És clar, per això és tan important. Una part la portem nosaltres com a producció de mel, però 4 la deixem a la pagesia. Per això hem d'entendre que és tan important que les abelles existeixen i que siguin en aquest món.
Des de 1810 fent Mel Múria, són 6 generacions i també nombrosos premis que heu guanyat tant nacionalment com internacionalment. Com ho heu aconseguit, Rafael?
Bueno, la sort és que la mel la fan les abelles. Aquesta és la sort, perquè si la fessin els humans, que dic jo que no tindríem cap de premi. Ho han aconseguit, bueno, amb una mica de sort, sapiguer que aquest producte tan esplèndid que fa les abelles, nosaltres l'hem posat dins d'un pot i l'hem posat al consumidor final. Si això fas amb tot el carinyo i el cuidado que m'han ensenyat els meus antepassats i l'equip humà que forma Múria, doncs clar, a vegades podem aconseguir premis tan brillants com aquests.
Escolta, m'ha agradat molt això que has dit, al cap i a la fi. Nosaltres el que fem és posar dins d'un pot allò que fan les abelles. Està molt bé reconèixer que al final els productes de la natura són de la natura, no? Que nosaltres ens beneficien i està, i que hi ha una feina aquí darrere de vetllar que mantingui la qualitat i tal, però està molt bé que reconeguem que les que treballen són elles.
I tant, això està, per casa nostra està més que reconeixut. Vull dir, una abella és la nostra ànima, és el nostre motor perquè nosaltres puguem gaudir d'aquest fabulós nèctar que li diem mel.
Escolta'm, ara presento un altre convidat que ens està escoltant, però deixa'm fer-te la pregunta tonta de la tarda. Sovint les abelles ens generen por a tothom, bueno, a tothom, a molta gent, a molts. Al meu entorn, jo no et diré tothom, però gairebé. És una por justificada i per què?
No és cap por justificada. Una abella és un animal molt petit, un bou ens pot fer por, però una abella és un animal molt, molt petit. I l'abella, sempre que està fora de casa seva, ella no pica. Ella és molt forta dins de casa seva. I penseu que quan veiem una abella amb una planta o en un arbre, és que l'està polinizant. Està fent la polinització que després hi ha el fruit que nosaltres ens millorem. No ens pot fer por una abella, no. Rotundament no. No hauria de ser, eh? No hauria de ser. Nevella és un animal que hi fa molts anys que està amb nosaltres i l'hem de seguir tenint.
Laia, deia jo que tenia un altre convidat esperant. Amb qui parlem?
Sí, perquè, com deia al principi, Mel Múria ha presentat recentment Mel Solidària, que és el nou producte que ha creat en benefici a l'ONG Nasco Feeding Minds, i tenim el seu fundador i president, en Usman Umar.
Usman, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per l'oportunitat.
Explica'ns una mica el projecte i una mica el vostre treball.
Jo crec que primer volia donar les gràcies a Rafael, que m'està escoltant, doncs, per aquest compromís social, no?, que des del minut que hem conegut sempre ha estat disposat a donar el suport necessari. Però aquest projecte va néixer bàsicament arran de l'opció, la possibilitat d'una, diguéssim, una oportunitat econòmica a les mares dels nens que no podien accedir a les classes informàtiques que portàvem muntant a la regió de Savana, en Ghana, concretament, a Àfrica. Ja sé que és obvi, però crec que a vegades cal parlar amb noms i cognoms, no? I el projecte Nasco Feeding Minds, bàsicament, el que fem és obrir escoles informàtiques per als nens i nenes tinguin accés a la formació i informació per no caure en mans dels traficants i això de buscar el paraís que no existeix i acaben, doncs, morint tant al recorregut com al desert del Sàhara o al mar Mediterrani, doncs, el que fem és donar suport econòmic a les mares perquè puguin pagar els seus fills a les escoles perquè tinguin futur a casa seva, no? I també empoderar aquestes dones perquè puguin tenir credibilitat i respecte al seu entorn, bàsicament. Sí que és cert que no ha sigut fàcil sense la col·laboració de la família Múria i aquí la meva gran confiança i la meva gran profund agraïment a aquest suport que hem rebut des de sempre i avui és un autèntic orgull poder dir que hem presentat la primera producció de mel fabricades per aquestes dones de Ghana amb la col·laboració de Mel Murray.
Del Perelló a Ghana, a Àfrica, quin és el vostre vincle? Com ha sorgit aquesta amistat?
Doncs bé, des de Nasco vam començar l'any 2012 amb això del projecte d'escola, escolarització, no? Donant accés a la formació, no? I sí que és cert que el 2015 va ser quan vaig donar compte que hi havia entre el 7-10% dels nanos que no podien pagar els 30 cèntims que demanàvem per poder pagar la llum, els endolls, alguna cosa trencava, etc. De part dels pares i mares perquè els seus fills puguin accedir a les classes, no? I quan el fer-los fora, 3 anys consecutius, l'any 2015 vaig donar compte que realment la gent que es feien fora no podien pagar, eren molt més pobres que la mitja, no? I en una reunió de les dones, les mares, on va sorgir mil i una idees, però el que vaig veure que realment tenia sentit i que a Ghana doncs, no estava fent sombra a cap productor o a cap producte era la mel, perquè la gran part de la mel ve de fora, no? I també vaig veure que era molt més eficaç i eficient doncs, en lloc de donar les beques a les mares perquè puguin pagar 30 cèntims a classe dels seus fills, és tornar a caure en la mateixa mecanisme de la cooperació que tota la vida s'ha fet i avui, després de quasi 76 anys de cooperació i ajuda humanitària a Àfrica, és avui molt més pobra que fa 50 anys. No? Llavors, hem de buscar una cosa diferencial. Per tant, em va acudir, doncs, en lloc de repartir 30 cèntims, 55 euros a cada família perquè pugui pagar la beca, em semblava un insult a les famílies, les mares, no? Per tant, el que era útil era crear una empresa per a aquestes dones que tenen ganes, il·lusió i força per poder treballar i respecte, sobretot. I vam començar amb 100 dones i l'any 2018, doncs, un voluntari que m'ajudava en el projecte, Xavier Morató, es va acabar coneixent a la família Múria, Rafael concretament, i des del minut 1 es van involucrar en el projecte. Sí que és cert que ara veiem al final del projecte, ara reconeix que és la punta del CIDERC, perquè des de 2018 fins cada any tornar a demanar matèria, informació, tot el que es necessita, i anar enviant, s'ha d'aconseguir doncs, produir, doncs era una mica frustrant, però clar, quan tractes amb persones com una empresa tan humana com el Múria pressuposat, tots els problemes es tornen en oportunitat. I aquí, 4 o 5 anys després, doncs aquí podeu veure la gran oportunitat que estem creant, donant a aquestes dones, gràcies a la paciència i la professionalitat i, sobretot, la humanitat, no?, d'aquesta col·laboració amb ell.
Per tant, aquest pot de mel solidari ve de gana, eh?
Ve de gana, hi ha dos, és un pack de dos pots, hi ha el petit, que és de la de gana, perquè tothom pugui testejar a quin gust, a quina qualitat, a quin tipus de flors ve de gana, i l'altre pot és el pot d'una mel Múria, de la família Múria concretament, i per suposat aquests 5 euros que per qualsevol que compri aquest mel, doncs sàpiga que està donant un gran suport econòmic a les famílies de dones que estan fent aquest mel per veure que realment tot el seu esforç està començant a donar fruit. Així que convidem a tothom a que donin suport a través de la pàgina web melmulia.com. Es pot demanar la seva mel solidària per ajudar i animar aquestes dones perquè siguin fent mel i puguin donar futur als seus fills a gana, sense arriscant-se la vida, creuen el mar i arriben els seus cadàvers, com sempre veiem en les notícies.
Usman, tu de fet parles des de l'experiència, perquè tu també eres un nen, no?, de gana. Explica'ns això.
Sí. Jo vaig sortir de casa meva amb 9 anys a treballar a la ciutat i als 12 o 13 anys vaig caure en mans de traficants buscant el mateix paraís, que pensant que Europa era un paraís, no? I vaig acabar creuant el desert de Sahara, on dels 46 només vam arribar vius, sense comptar els cadàvers que anaven trobant al camí. I això és una petita part, només del viatge. Quan arribes a Líbia, governava un dels pitjors dictadors del segle XXI, Muammar al-Gaddafi. Vaig viure allà 4 anys, sent un nen. 14 anys, no tenia família, no parlava àrab en aquell llavors, no tenia ni una moneda d'un euro a la butxaca. Havia de menjar, dormir i treballar. 4 horribles anys. Us puc prometre que la realitat supera la ficció. I després de tot això vaig tenir la gran sort de sortir de Líbia, creuar Tunísia, Algèria, Marroc, Mauritània, Sàhara Occidental. No sé nedar, 2 vegades vaig pujar a la patera. Més de 100 companys van morir ofegats al mar Mediterrani. Vaig arribar per pura casualitat a Espanya, a Fuerteventura. I posteriorment a Barcelona, 2005, amb una mà davant l'altra darrere, analfabet, ni un euro a la butxaca, dormint al carrer. O sigui, te n'adones compte que realment l'autèntic paraís està a casa de cadascú de nosaltres. I, desgraciadament, les falses expectatives és el que continua creant que tants milers i milers d'altres companys joves africans acaben morint en el mar, tal com veiem les notícies, o arribin aquí sense cap mena d'oportunitat i acaben vivint, mendigant pels carrers com si fossin persones sense malalts, no? En fi, jo he viscut en la meva pròpia pell i sé realment com crema aquest foc. Per això, des del dia 1 he posat tots els meus esforços per intentar aconseguir que aquests joves, almenys dins la meva possibilitat, tinguin l'oportunitat de poder créixer i viure a casa seva sense creuar el mar, almenys en les condicions que jo hi vaig creure.
Usman, ara explicaves una mica la teva història i al final deies, resumies dient, bé, com veieu que passa a les notícies, no? Malauradament, aquesta és l'única imprecisió que has fet. A les notícies no es veu mai com passa, perquè hi ha una voluntat de silenciar aquesta realitat per part de tots els governs de la Unió Europea, que dificulten de sobremanera que els mitjans puguem informar, i els propis mitjans, que tampoc en molts casos no tenim o no hi ha massa interès per voler informar, no? I això genera una desinformació, una manca de visió de la realitat de casos com el teu, que malauradament n'hi ha molts i que desgraciadament estan succeint cada dia i sense que nosaltres ni tan sols ho coneguem.
Sí, tens tota la raó aquesta aclaració, perquè sí, ho he dit així de sobre, per com a mínim que la gent faci, o sigui, alguna vegada les titulars a les notícies sí que s'han vist, mira, han arribat tants immigrants, però res més. I per suposat, jo crec que una de les feines, la lluita, és justament posar llum en el que aquí hi ha darrere, no? O sigui, o fins i tot últimament doncs, hem vist algunes ONGs que s'han posat barcos al mar Mediterrani, no sé què tal, però clar, el que passa és que la gran majoria morim abans d'arribar a Mediterrani. I si us dic la veritat, de més de 150-180 persones en la meva, en els meus companys amb el primer intent, es van morir tots sense cap mena d'explicació. Això només va ser el primer intent. El segon intent, una altra vegada, estem parlant de més de 300 i escaig persones. Almes, amics, amigues, amb família, amb gent... O sigui, i això, si fas números reals en el meu recorregut, només el 1,5% dels meus companys amb qui vaig començar van arribar, hem arribat aquí en vida. Llavors, jo crec que és important reconèixer que... reconèixer que realment l'important... és, no és al mar, sinó que el que hi ha darrere. I la solució de la migració existeix i està en l'origen del problema i no només posar barcos que és per pal·liar simplement el que és la problemàtica de la migració. Per tant, jo crec que no només el que estem fent és solucionar el problema de gana i l'origen, però també visibilitzar a les persones d'aquí perquè coneguin que realment som persones com qualsevol i busquem el mateix que qualsevol altra persona que simplement volem viure i tenir oportunitat, etc etc. I sobretot el talent no té color, perquè a vegades ens han ficat, hem deixat passar prejudicis de que com si venen és un negre, doncs només pot estar treballant al camp recollint catarra i qual. Bueno, jo vaig arribar aquí 2005, 2011 estava a la Universitat de Gana, la Universitat de Barcelona, en 6 anys, he passat a aprendre català, castellà, llegir, escriure, matemàtiques, flexibilitat i arribar a la universitat, no? Cosa que la gent a vegades dona poca importància i jo no em vull tirar flors a sobre, però la realitat és que en 6 anys he passat tot el sistema educatiu espanyol, sí, sí. Havia arribat a l'alfabet.
Sí, sí.
És com si un nen de 6 anys hagués tret la carrera, una carrera on havia arribat a la universitat. Això és notícia, no? En canvi, tot això la gent no es posa, no es dona importància. Això és la mostra que realment tots els altres companys que arriben aquí, si tinguessin l'oportunitat, estic absolutament convençut que no estaran recollint xatarras o recollint fruites al camp, que no vull menysprear ni molt menys, però sí vull destacar que si els donem l'oportunitat, realment poden arribar a portar molt més a la comunitat i la societat espanyola.
I que realment no ningú marxa de casa perquè sí. És a dir, que el que la gent vol és quedar-se al seu país d'origen i poder treballar, i poder viure, i poder guanyar-se la vida dignament allà on ha nascut o allà on vol viure. I que si no ho fan és perquè els hi traiem segurament... Bueno, segurament no, perquè els hi traiem els recursos perquè això es pugui fer.
Per suposat, per suposat. Mira, jo sincerament sempre faig... És molt simple. Quants catalans i catalanes van haver de marxar del territori durant la Guerra Civil? Milers i milers i milers i milions de catalans i espanyols en general, europeus en conjunt, es van marxar d'Europa durant la Segona Guerra Mundial. És que qualsevol, si està bé a casa seva, no marxaria enlloc com a casa. És obvi. Llavors, sí que és cert que les diferències, raons la qual la gran majoria marxen, són diverses. L'Àfrica és 3 vegades més gran que Europa. 3 vegades més gran que Àsia i 3 vegades més gran que Estats Units. Llavors, clar, 54 països diferents. Això vol dir que les raons la qual la gran majoria marxen als africans són diverses. I no parlar d'Àfrica com a tal, crec que no estem precisant, no? Perquè jo puc parlar de Ghana, que és on he nascut, on he viscut i on conec. I també als altres països on he creuat per poder arribar aquí. Però jo crec que almenys la part de Ghana, on jo conec, no hi ha guerres, no cauen bombes, i és molt trist que més de 4.000 ghanesos hagin intentat creuar el mar l'any 2016. Dic 2016 perquè no hi ha dades actualitzades des de llavors. Perquè realment, ho he dit abans, no hi ha un interès per visibilitzar què passa realment, no?, amb el tema de la migració. Per tant, jo sincerament crec que si, després del que he viscut, soc conscient que la raó de la qual la gran majoria de venim són les falses expectatives generades sobre l'Occident, no? Que pensem que arribarem aquí i ens posaran l'alfombra vermella, que tot seria molt més fàcil, etc. I quan arribes aquí dones compte que estàs pitjor que estàs fins i tot al mar o al desert, no? I clar, jo crec que aquí ve la gran importància de la sensibilització i l'accés a la formació i la informació adequada.
Rafael, des de Mel Moria, com veu conèixer la història i com heu, bé, arribat a l'acord de generar aquest treball conjunt?
Home, sentint a Osman com l'esteu escoltant, escoltem, me cau la bava de ser una mica partícip d'aquest gran treball que està fent aquest senyor. Escoltem, tu trobes que no ens havíem d'enamorar una empresa que té més de 200 anys amb apicultura? Va ser molt fàcil, que ell va vindre, em va explicar el que volia fer i nosaltres vam obrir totes les de Moria a treballar sobre això. Jo l'he escoltat moltes vegades, però cada vegada que l'escolto la pell me se fa de gallina. Piel de gallina, no? Doncs és això. Vull dir, poder fer un gra d'arròs per nosaltres ha sigut i serà, perquè han començat un treball que nosaltres no volem abandonar. I com ell dia, si d'este pack de mel, de gana i de casa nostra, 10 euros i 5 dels 10 se'n tornen allà, diva, o per aquests senyors que no cal que donin del seu país, perquè que facin país i que donin prosperitat, escolta'm, què més bonic, no?
Aquest pack de mel solidària, com dèieu, inclou mel del Perelló i també de Ghana. Hi ha diferència entre les dues mels?
Sí. Les mels tenen gust, depèn de la floració. Nosaltres tenim floracions molt mediterrànies i tenen un altre tipus de floració. Té un gust peculiar, diferent, però bueno, la mel tot és bona. Però sí que el que compra notarà perfectament la diferència entre una mel mediterrània d'aquí a un clima diferent a la seva. És una mica més forta de gust, però és exquisita, és meravellosa.
És una possibilitat de no només ser solidari, sinó també contrastar, no? Contraposar, aprendre, enriquir-nos a través de les diferents, dels diferents gustos, no? que en aquest cas ens aporta la mel que fem aquí a Catalunya amb la mel que ens arriba de Ghana, no?
Sí, senyor, això mateix.
Doncs escolta'm, en tot cas, jo sóc a la web melmoria.com, a la botiga online ho trobarem, això, no?
Sí, a la botiga online de la web és melmoria.com i allí ho trobareu, i sapigueu que per 10 euros, que només hi ha 5, provareu això, perquè els altres 5 els enviarem a Ghana perquè siguin fent aquesta fabulosa professió que és ser apicultores al seu país.
Doncs escolta'm, Rafael, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Moltíssimes gràcies, bona feina, i des d'aquí ho anirem recordant.
Moltes gràcies i un saludo a Osman.
Moltíssimes gràcies, Rafael. Un fort abraçada i t'agraeixo tot cor. Ja saps que sempre t'ho he dit, però t'ho dic una altra vegada, perquè realment el compromís social que has pres i tota la família Múria, realment no tinc paraules per agrair-vos. I és un honor poder comptar amb personalitats i compromisos socials com vosaltres. Que...
L'honor és nostre. Gràcies.
Gràcies, Rafael. Fins la propera. Osman, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, que ens hagis permès conèixer la realitat d'aquestes dones de Ghana i la feina que feu per empoderar-les. I en tot cas, quedem emplaçats a poder seguir coneixent. Nosaltres ens agrada trencar aquesta frontera de la... del silenci i bé, posar el focus allà on els valors, on la humanitat, on la feina, on el treball són realment importants. I per tant, si et sembla, quedem emplaçats a seguir-ne parlant.
Fantàstic, moltíssimes gràcies. Per mi seria tot una oportunitat, un honor poder tornar a connectar amb vosaltres.
Doncs per nosaltres també. Una abraçada, Osman. Que vagi
molt
bé. Una
forta abraçada.
A veure. Doncs hem pogut parlar amb el Rafael Múria, gerent de Mel Múria, i amb l'Osman Umar, fundador i president de Nasco Feeding Minds, que és aquesta ONG que empodera les dones ghaneses i que intenta facilitar-los recursos econòmics perquè no hagin de marxar del seu país. Gràcies, Laia, que vagi bé. Fins després.
Gràcies, fins ara.
Segueix la llum del far.
Doncs mira, si tu voleu, seguim parlant en aquest cas amb clau femenina, però amb clau femenina fantàstica, mitològica... Ostres, no sé com definir-ho. Bé, les sirenes. Avui volem parlar de les sirenes. Volem conèixer molt més aquesta figura que ens apropa la nostra amiga i il·lustradora i col·laboradora, que és la Laia Valdevei. Laia, què tal? Molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com
estàs? Bé, molt bé.
Sí. Per cert, la Laia, que les ha il·lustrat moltíssimes vegades, les podeu seguir, les podeu veure a l'Instagram, per exemple, o al Twitter. Allà trobareu les il·lustracions de la Laia Valdevei amb les sirenes, o a la teva pròpia plana web, laiavaldevei.com, on també hi penges els teus dibuixos, les teves il·lustracions. La sirena, que de fet Walt Disney és qui la va d'alguna manera popularitzar, no? Però no sé si ho va fer massa rigorosament.
No, jo crec que precisament vinc a desmitificar aquesta sirena que ens ha vengut Disney, no? Perquè realment en totes les mitologies aquesta figura d'aquesta dona del mar, mig dona, mig peix i tal, ens arriba com una cosa molt, molt tètrica i molt, molt perillosa, no? Que has d'anar amb compte. I vinc a això una mica que fins i tot si tens en compte que la història de la Sirenita, que és aquesta, sí, aquesta mitificació que em fa Disney, és força fosca i força tètrica, fins i tot tenint en compte aquesta història, les que ens arriben aquí al Mediterrani encara són més perilloses.
Per tant, la sirena no és pas aquesta figura d'aquesta imatge femenina dolça, que en cap cas és això, sinó s'ajusta més a aquesta figura d'aquest element a què temen, no? A què fa por.
És literalment un monstre marí, en forma de mig dona, però en el fons és una cosa que si te la trobes, allunya-te'n, no? La primera vegada que apareix representada ens ve dels assiris, però jo crec que la sirena que coneixem avui en dia, tot i que ha patit modificacions, és la que ens apareix a l'Odissea d'Homer, sí, amb la que es troba Ulisses, no? Que casualment no és mig dona, mig peix,
ah, no?
Sinó que ens apareix representada com mig dona, mig ocell. Però ja és aquesta mena de ésser mortífer que t'encisarà amb el seu cant i farà doncs, que el vaixell es desviï o que els mariners es despistin, no? I és aquest personatge del que t'has d'allunyar. Però volia fer una mica aquesta referència de que el primer cop que ens apareix com mig dona, mig ocell.
És molt curiós això, perquè és veritat que trenca del tot amb la imatge que segurament socialment tenim la majoria sobre el que és una sirena, no?
I quan apareix representada també en ceràmiques gregues i tal, ens apareix d'aquesta manera. Llavors, és curiós perquè no és fins l'edat medieval que comencem a trobar aquesta sirena que té el mig cos de peix i, de fet, en els bestiaris medievals ens apareix de tres maneres diferents. Mm-hmm. Ens apareix o mig dona, mig peix, que és la que coneixem, que és la que encisa els homes amb el seu cant,
sí,
o bé ens apareix com mig dona, mig ocell, que mm-hmm. encisa els homes amb el so de la seva arpa o d'una lira,
uh-huh.
o bé ens apareix com a mig dona, mig cavall, que encisa els homes amb el so d'una trompa, una flauta o un instrument de vent.
Una mica com Pegasus, llavors, no?
Sí, té una mica aquest aire de centaure, una mica.
O de centaure, no?
Sí, de mig, sí, mig persona, mig ocell i tocant un instrument de flauta. Forma part d'aquest imaginari.
És molt curiós, espera, perquè la imatge que sovint tenim és la de dona peix, d'acord? Però és veritat que alguns només se senten els cants, d'altres té l'arpa, d'altres té la lira, és a dir, diguéssim que aquesta qüestió relacionada amb els instruments sí que d'alguna manera es va mantenint, però socialment lo de l'ocell sota cap concepte i lo del cant és molt interessant.
No et pensis, si tenim temps al final, sí, et faré un apunt on t'explicaré que sí que es manté força més del que pensem lo de l'ocell.
Doncs vinga.
Però volia explicar una mica aquesta evolució que fa fins a arribar a la sirena que avui en dia coneixem, tot i que fa encara, no sé, 50, 100 anys encara la tenien com un ésser temible, però un cop ja fa aquesta transformació i la comencem a veure com, com mig dona, mig peix, Joan Amades, que és un dels grans folcloristes que ens ha recollit tot aquest coneixement, ens la descriu d'aquesta manera. Diu que són éssers que surten de preferència a inicis de la primavera i es passegen per damunt de les aigües amb llur cavallera de brillants tota estesa i mentre neden no paren de cantar, acompanyant-se amb guitarrins de so tan dolç com la seva veu per tal d'encisar els mariners. Qui les escolta resta reduït i les segueix fins a llurs palaus i queda encantat per sempre. Aquesta és la descripció que ens en fa de la sirena, que diríem forma part avui en dia de la nostra mitologia, no? I referent a això dels palaus,
sí,
jo crec que és el que més ha arrelat dins del nostre país, és el que més ha arrelat. Perquè el que es troba avui en dia de sirenes és que en llocs com a Begur i a l'Estartit creuen que les sirenes tenen el seu palau a sota de les Illes Formigues.
Ah, sí?
I a Roses, per exemple, creuen que està sota de les Medes. I que és tot de vidre i s'hi entra per una cova que és tota feta de corall rosat.
Ah, molt curiós. Per tant, cada població pensa que les sirenes tenen el cau o la seva casa,
el seu palau,
a les illes que tenen tot just davant, és a les Formigues o les Medes. Això sí, és un palau amb meravellós, amb vidriat i amb tot.
Sí, diguéssim que hem virat una mica el mite d'aquesta sirena que, bueno, és que antigament directament s'explicava que se't menjaria. Vull dir, que la sirena et vol encisar i se't vol menjar, no? És pràcticament un monstre marí. Doncs avui en dia una mica és aquest deixonsis d'aquest portarau i desapareixerà. O sigui, t'encisaran tant que et quedaràs a viure allà, no? I perdràs la teva vida de mortal, no? Per anar-te'n en aquest palau.
S'entén palau com un indret de gaudi, eh? Com un indret, una mena de... És que, clar, ara,
sí, clar,
ara
no,
m'has fet pensar...
No, clar, és un palau, no és una presó, no? És
clar,
a dir,
clar,
la idea
ara,
és una mica aquesta.
Ara m'has fet pensar en l'aparició de les sirenes, és a dir, amb la boira, no? Aquella boira baixa, la bruma, aquella bruma damunt del mar, aquells cants que embadalien i tal, i les sirenes com a element negatiu, és veritat. I aquesta visió molt més positiva de portar-te al palau, que segurament significava la mort, no? Perquè, clar, sota l'aigua els humans no ens hi podem pas estar gaire, però que, en canvi, va lligat en aquesta visió de palau com un element celestial.
Sí, no? Jo crec que és un personatge que amb el temps va tornant-se menys mortífer, menys lleig i menys perillós, per ser una mica més, no sé com dir-ho, oníric, potser, no?
Què més?
Comentar que el Cap de Creus comenten que al mes d'octubre es desperta una sirena que és encara més bonica i encisadora que totes les altres i que encara té un cant més dolç i més preciós, que només la poden sentir els pescadors i mariners. És a dir, aquesta només canta per la gent de mar.
A veus, aquí ja som selectius, aquí ja som una miqueta més selectius.
I res, comentar que tot i que, bueno, he parlat de Begur, de l'Estartit, de les Medes i de tot això, no només aquí tenen històries de sirenes, sinó que a l'altra punta de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, trobem algunes històries que no us explicaré avui.
Ah, no?
Perquè les podeu trobar en un llibre que ha editat fa poc l'Ajuntament de la Ràpita, que l'ha escrit en David González Caballero i l'he il·lustrat jo. I on trobareu algunes històries que parlen de sirenes. En concret, a Sol de Riu tenen una llegenda de sirenes. I l'altra, que és això que et volia comentar,
sí,
és al mig de la Serra de Pàndols, que no té mar.
Carai!
Però trobem aquesta sirena, que és mig dona, mig ocell.
Sí.
I a mi em sembla una història molt curiosa, perquè clarament ens expliquen que és una dona, mig ocell, però es manté el nom d'aquest personatge, es diu Serena, que casualment és la forma medieval d'anomenar les sirenes, no?
Els que ens esteu veient, és a dir, perquè aquest espai que fem amb la Laia l'estem emetent a través de streaming, a través de les xarxes socials, esteu veient la portada del llibre i alguna de les il·lustracions que la Laia ha fet en aquest llibre d'històries de sirena, a la Serra de Pàndols.
De Pàndols.
Que és molt curiós.
Bé, al llibre hi trobareu llegendes de totes les Terres de l'Ebre. Mm-hmm. Sí que encaixa que els pobles que tenen més mar sí que n'hi ha alguna de sirenes. I d'altres éssers marins també en trobareu alguna. I evidentment aquesta de la Serena de la Serra de Pàndols.
Escolta'm, com a il·lustradora, i a més tu que has il·lustrat, mira, ara veiem per exemple doncs, aquesta imatge d'aquesta aquesta dona amb el...
Amb aquesta mena, cos, sí, d'ésser ocellat, sí, en braços.
Sense vida, sembla sense vida en braços. Escolta'm, com a il·lustradora, què és més interessant? La sirena de Disney, aquesta dona captivadora i tal, o la sirena tradicional, històrica, aquesta dona que mig bruixa, que tal?
Jo crec que totes dues. A mi, personalment, m'agrada més la versió més tètrica, més de personatge dolentot, no? Perquè trobo que... Bé, doncs, vull dir, per una qüestió purament, jo crec que estètica i d'interès, no? Mm. Però, per exemple, si ens imaginem les sirenes que es representen, no sé, no et diria en l'art nouveau, sí, i tal, amb cavalleres, cu... No, estèticament és molt bonica, no?, la imatge de la sirena. I sí, llavors també li dono la seva valia a aquesta sirena més bonica, però a mi m'agrada més l'altra.
Em crida l'atenció i m'ha sobtat molt, jo desconeixia absolutament, aquesta imatge de la sirena lligada a mig dona, mig au, però m'ha cridat molt que la descontextualitzin del mar, perquè, clar, si és au, ja vola per... Ah, Serra de Pàndols, no? Vull dir, ja vola per tot arreu. I, en canvi, no sé si per una feina de Disney o per una feina de la televisió o de la cultura que ens ha arribat més als nostres dies, la sirena va íntimament lligada al mar.
Clar, jo crec que si les primeres representacions la popularitzen a l'Odissea d'Ulisses, sí, clar, allò passa al mar, per sí, tant, de seguida et pots imaginar que és un ésser que viu al mar, no? Mm. Malgrat també trobis, no sé, històries amb gegants i coses que mai s'han contextualitzat a l'aigua, doncs amb la sirena han acabat sent éssers marítims.
Doncs, no sé si algun apunt més sobre les sirenes que ens haguem deixat?
No, per part no, meva no.
Per part teva no. No, doncs escolta'm, ara el que queda és recuperar una miqueta tota aquesta xerrada que hem fet sobre les sirenes i conèixer-ne una miqueta més. De fet, està bé que a través del que ens explica la Laia Valdevei, doncs anem estirant el fil, no el d'Ariadna, però sí el fil de la cultura, per mirar de conèixer i de saber més sobre aquestes figures que són de caire mitològic. Per cert, les sirenes són sempre guapes o no?
Bueno, clar, jo sí m'imagino que s'han de menjar els mariners.
Ja.
No?
Sí, haurien de ser belles, no? Perquè sí, seria més fàcil que s'apropessin als vaixells.
Sí, sí, jo me les imagino maques, però mortíferes. Vull dir, si obren la boca, potser les dents són més afilades del
per
que
exemple,
et pensaves, no?
I fixa't que, potser això també és una qüestió, una deriva Disney, eh? Però les bruixes, que també són dolentes i que també d'alguna manera, entenent-les, i que també d'alguna manera han d'intentar captivar a la gent, no?, a la societat, per fer arribar els seus... Són habitualment lletges. La bruixa és amb el nas torçat, la berruga aquí, pèls on no toca...
Sí, saps? No, jo crec que tots dos personatges tenen en comú el fet de tenir aquesta capacitat de fer-se boniques per poder encandilar, no? Perquè aquesta imatge de la bruixa que és lletja però té la capacitat de fer-se una poció màgica per poder ser la dona més maca del regne i encandilar el príncep o el que sigui, no? Aquesta imatge també la tenim com molt present, no? I suposo que és una mica el que passa amb les sirenes. És un monstre i se't menjarà, però en el moment en què necessita encandilar-te, doncs és la dona bonica que canta amb la cavallera llarga.
Per tant, adequa la seva imatge a l'interès d'allò que està fent i allò que està pensant, del seu objectiu, en definitiva. Escolteu, de veritat, molt recomanable. Entreu als que teniu Instagram i els que teniu Twitter. Laia Valdevei, trobareu allà les seves il·lustracions, i si no, la seva plana web, en les 3 W, laiavaldevei.com, i allà trobareu doncs, dibuixos de tot tipus d'elements, de noms, de vaixells, de sirenes, d'elements mitològics, fins i tot el que fa la Laia està penjat i és absolutament, absolutament meravellós. Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat avui de les sirenes.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
A reveure. Doncs amb la Laia Valdevei avui hem fet aquesta mirada a la il·lustració.
El preu del peix.
Vinga, va, fem camí cap a final del programa. Què us sembla si coneixem a quin preu s'ha venut el peix avui? Per això saludem a la Sarai Fresquet des de la Confraria Pescadors de Deltebre. Sarai, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu avui a Deltebre?
Avui una mica ventoset.
Ah, sí? Però heu pogut sortir
sí.
O no?
No moltes barques. No han pogut sortir totes. Avui han tingut poques caixes. Ha sigut un començament de setmana una mica justet.
Però pel vent? O perquè no...
Sí, sí, pel vent, pel vent. No, pel vent. És que quan fa una mica de vent, la desembocadura se fica una mica perillosa i amb embarcacions que no poden sortir.
Per la corrent o per la fondària?
És que llavors la desembocadura és molt àmplia, però realment pel lloc on poden sortir les embarcacions és un lloc molt estret, perquè tot el més està ple d'arena. I llavors, quan se mou tant la mar, aquesta sortida sempre canvia de lloc. I llavors és una mica perillós si no saben exactament per on han de sortir. I això llavors ha d'anar quan la mar s'encalma i les ondes que porten van vigilant per on és l'opuesto que s'ha fet la mar per a poder sortir.
És a dir, que aquesta és una complicació afegida a la que tenen qualsevol pescador. I suposo que això deu canviar, és a dir, cada temporal canvia, no?, per on han de passar.
Sí, sí. Ara van estar... Crec que un mes, dues setmanes, que no podien, més que les embarcacions més petites, no podien arrambar-se a poder averiguar a veure per on podien sortir.
Ostres. Sí, sí. I les sondes no poden, eh? És a dir, la rama és tan bèstia que n'hi ha amb les sondes.
I saps què passa? Que se mou molt la mar i llavors les embarcacions només que s'arramben una mica massa i hi haigui sorra i es queden amb arrencades. I és molt perillosa la desembocadura, molt.
Clar, clar. Ostres, doncs avui hi ha hagut alguns valents que han pogut sortir. Què han portat, Sarai?
Ah, bueno, avui pues, ha hagut poques caixes, han hagut 175 caixes, i han portat principalment cranc blau, han hagut 400 quilos, a 6,5 €, han acabat també han tingut molt de lliçal, 250 quilos, a 3 €, i després hi ha poca cosa, llobarro, uns 50 quilos, a 15 €, sèpies, també n'han hagut, 44 quilos a 9 euros, i dorades, uns 12 quilos a 13 euros.
Home, no, és veritat que no hi ha hagut pas gaire peix avui, tens tota la raó, eh? Hi ha hagut el que més cranc blau, que torna un altre cop a aparèixer el cranc blau, que torna a ser...
Bueno, hem començat la setmana, avui bé, no sé a veure com continuarem, però sí que aquesta setmana s'havia... havien disminuït bastant les captures.
El cranc blau es destrueix part del que es pesca o no? Fa un parell o tres anys es feia així, ara no sé si hem reduït la seva presència o l'estem controlant.
A veure, hi ha un... L'IRTA està fent uns estudis sobre la població del cranc blau. Llavors, nosaltres tenim pescadors que agafen mostres de les gàbies. Sí que en la pesca tan exhaustiva que ha hagut sí que s'ha arribat a controlar una mica la població. Però arribar a eliminar-lo no serà possible.
No, eh?
L'únic que alcancem és a poder controlar una mica la superpoblació que havia, però res més.
Sí, bueno, jo m'imagino que ara ja el futur passarà per això, no? Per controlar la quantitat de cranc blau, mirada que no s'ho foti tot, i a partir d'aquí mirar de conviure al màxim possible amb ell, no?
Sí, bueno, i traure profit també, si el poden vendre a 6,5 € és molt bon preu, el cranc blau.
Sí, sí, estem parlant d'un bon peix, d'un bon producte, a un bon preu, que el pescador li dona el seu rèdit i que evidentment també fa bona feina a la taula. Escolta'm, el tema del riu, amb la manca de pluges i tal, a vosaltres ho noteu això o no?
Sí, perquè moltes vegades... No, en teoria, la corrent del riu ha d'anar riu cap a la mar. Moltes vegades, aquí, la desembocadura, ens trobem que la corrent va cap al revés. Mira, si baixa poca aigua, obté poca força l'aigua que baixa, que la mar li guanya la força al riu i va al revés. L'aigua munta cap amunt, a més de baixar cap avall.
Home, doncs això sí que és un problema. Ho dic perquè avui es parlaven precisament d'això, no? De la manca de pluviometria, que comença a haver-hi sequera, que els rius baixen amb poc cabdal... I, clar, un riu tan important com l'Ebre i que, a més, està aturat a dos punts una mica més... Bueno, bastant més amunt, no? No sé si a la desembocadura, pel que diu, sí que us ha afectat.
Sí, sí, i tant.
I el tema aquest del moviment de terres, aquest 1.400.000 i pico de metres cúbics, a vosaltres també us afavorirà? És a dir, tot això quedarà minimitzat?
A veure, a la desembocadura en si, no. El que sí que ens veurem afavorit serà perquè obriran una mica el que és la bahia, que també és la zona que nosaltres també pesquem. Mm. Però la terra la mouran cap a les platges de Rio Mar. En principi la desembocadura no ni es veurà afectada ni afavorida, en este cas.
Val. A vosaltres, en principi, això no us afecta pas gaire, per no dir que no us afecta gens.
El que és la desembocadura, no.
Vale. I finalment, una qüestió que també ara pensava, Sarai, és el tema de l'angula i l'anguila. Això, quan comença temporada de l'angula?
L'angula estem en plena campanya. Sí, l'acabem el 20 de març. Uh-huh. I, mira, precisament la setmana passada va ser una bona setmana, se van agafar 160 quilos d'angula.
Home, Déu-n'hi-do.
La setmana passada, sí.
És a dir, que n'hi ha... Que de moment s'enganxa, de moment n'hi ha, Que hi ha anys que jo recordo que he parlat i m'heu explicat que no era bona època. De moment, aquest any no està funcionant malament.
A veure, al principi va començar molt malament. És ara que s'ha començat a notar una mica les captures.
Vale.
Però fins ara no s'han agafat moltes i moltes.
Uh-huh. Doncs escolta'm, en tot cas, que es mantingui bé, que es mantingui aquesta... aquest ritme d'anguila i que els pescadors pugueu sortir a pescar la setmana vinent, que ens portis bones notícies, Sarai.
Sobretot això.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona.
Igualment, gràcies.
Fins després, a reveure. Doncs amb la Sarai Fresquet i amb les dades de la Cofradia de Pescadors de Deltebre anem enfilant el que serà, de fet, el que és ja el final del programa. Un programa que ens ha permès avui conèixer les diferents visions que es tenen sobre les sirenes, conèixer també un programa solidari de Mel Múria amb dones ganeses i que ens ha permès avançar allò que demà segurament serà notícia, que és el que es decideixi sobre la mascareta als centres educatius. Nosaltres demà a les 4 tornarem a la vostra ràdio local. La gent del Far, moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon vespre.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ja s'acosta el desè aniversari del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa, més de 80 artistes de 12 països. Del 17 al 22 de febrer. Vibra amb l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
España Viva quiere que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Quiere que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña. Quiere que se detenga a los golpistas, incluido a Quim Torra, que se les juzgue, se les procese y se les envíe a prisión. Un solo gobierno y un solo parlamento para todos los españoles.
Sento per la terra, mor una part de mi cada cop que em toquen la llengua. Sóc el fill senyor d'Ovidi, sóc la sang de la ferida. Sóc un crit que demana auxili. Les professions insurrectes, la vaga de la canadenca. Tu i jo dos amants a València. Sou cats dels protestes, joves morts en cunetes. Antifeixistes destinats a l'Ebre. Tot allò que els molesta, el que diu, el que calla la resta. Sóc l'exili del Baltònic, les reixes de Pablo Hasél. Sóc botifarra amb seques calçots a l'hivern. Sóc mares que ploren quan et manifestes. Sóc l'ull bullat a les protestes. Sóc Urquina Ona, sóc festa major. Vermut a les 12 i barques de pescadors. Sóc el que diu, el que calla la resta. Per dir les coses clares, diuen delinqüent que es fotin pel cul el 25%. Fer fora de la UAB a feixistes fills de puta que interpreten un paper. Parlo de s'ha acabat, orgull en cada combat. Som solidaritat, som vagues de fam. Som xarregos parlen català. Som castells, correfocs i gegants. Som les sardanes ballades pels més grans. Som de sardines i beure amb porró. De llegir Quim Monzó, de cagar-los en tot si el Madrid marca un gol. Som el petó a la senyera de Carles Puyol. De les teixidores dels anys 30, vella Quaresma, de Castanyada, puta Espanya en cada festa. Som tot allò que ens molesta. Sóc el que diu, el que calla la resta.
The way they talk. The way they talk. The way they talk. Si pogués triar un poder.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala. Però...